Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arté, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Víctor Gay, amb en Josep Víctor Gay, que saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats i, com és habitual en el programa, molt ben acompanyats. Avui tenim un artista singular.
Efectivament, un artista amb totes les lletres, per què no? Saludem a Moisès Tibau. Moisès, com estàs? Gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, molt agraït estar aquí amb vosaltres. A la missió cultural de les comarques de Girona.
Clar que sí. Bé, avui ens ha portat a fer aquesta entrevista. De fet, ha estat una excusa, perquè quan tenim la sort de poder entrevistar una persona com Moisès Tibau, se me val la pena, però el fet que ha desencadenat és l'edició del 19è volum de la col·lecció Girona Fotògrafs, amb una impressionant selecció d'imatges dels anys 82 i 85, justament de la primera època en què feia fotos a Moisès Tibau, és així?
És així, vaig començar als 17-18 anys, al punt, al mateix temps, començava, crec que va ser l'any 80, jo vaig començar a col·laborar amb ells l'any 81, i va ser una experiència, diguem, totalment autodidacta d'anar aprenent a mesura que anaves fent, no? I, bueno, va ser una època molt intensa, molt creativa, amb personatges que, com li deia abans en en Lluís i en en Víctor, ja havíem parlat, de, diguem, que donaven una empenta al jovent que tenia ganes de dir i fer coses, i que potser els temps han canviat i no sé si funciona igual o no, però en aquell moment el que tenia ganes de lluitar per demostrar que el que proposava creativament tenia algun valor, doncs hi havia gent que t'obria portes, i això era molt important. Me'n recordo de l'Enric Marquès com a puntal cultural en el Punt Diari, com a maquetador i ànima, diguem, creativa, i en Joan Comalat com a fotògraf en cap, que en aquell moment érem un grup de joves que començàvem amb poca experiència però amb moltes ganes, i, diguem, gràcies a aquest recolzament, doncs, vam poder tirar endavant, sí.
Quins són els canvis, diguem-ne, socials? Després ja derivarem cap a Cadaqués, eh? Però abans d'arribar a Cadaqués, que sempre costa un xic arribar a Cadaqués, doncs els canvis socials amb la perspectiva d'aquests gairebé 40 anys, no? Els canvis socials, dir, en què ha canviat la societat, sigui per millorar, per empitjorar, que també podria ser, o senzillament per canviar.
Bé, jo crec que, veus, abans era tot com molt més espontani i no hi havia tanta, entre cometes, burocratització abans de fer un gest o, diguem, una activitat. Era molt més simple, amb moltes més, diguem, amb obertures de mires, de dir, vinga, va, tu vals, tens ganes, endavant, som-hi. Ara, evidentment, hi ha hagut un procés tecnològic respecte a el que fèiem als anys 70-80, diguem, brutal, o sigui, un canvi tremendo a nivell de la fotografia digital, a nivell de que no hi ha el procés creatiu que hi havia, que era com molt més elaborat, com molt més lent, com molt més pausat, però, en fi, jo considero que és bo per un sentit que la tecnologia hagi avançat, però humanament jo penso que potser s'ha perdut una mica l'espontaneïtat i la solidaritat fàcil que hi havia en aquell moment. O sigui, s'ha com molt més jerarquitzat tots els processos creatius, no? I tant quan parles en museus, quan parles en galeries, o inclús, suposo, perquè jo estic totalment al marge del fotoperiodisme, no sé com funciona, però crec que hi deu haver com molt més passos abans de poder demostrar que vals o que tens ganes de dir o fer coses.
Parla'ns com en aquella fotografia dels anys 80. Com us ho fèieu per fer una foto?
Bé, aleshores era molt àgil i molt simple. Primer, jo començaves, diguem, amb poca experiència, però amb moltes ganes, i hi havia un equip de redactors que normalment t'encarregaven uns treballs, o bé tu feies de modo freelance el que tu consideraves que podria ser periodísticament interessant. I aleshores o bé es proposaven temes, o bé des del diari te'ls encarregaven, no? I t'enviaven amb punts a retratar un... En fi, jo m'havia dedicat molt, sobretot, al retrat de personatges culturals, que en surten forces reflectits en el llibre, i després foto, diguem, de fotoreportatge diari, quotidià, tant podia ser un enterro com un acte nou amb el governador civil, en fi, o qualsevol tipus d'activitat que fos, diguem, publicable. I era anar a fer la foto, després arribaves al diari, feies el revelat dels carrets, el positivat... hi havia qui tenia més experiència amb laboratori que altres, després hi havia uns torns, diguem, o, en fi, ens ho combinàvem, i a partir d'allà tu entregaves una selecció de fotografies d'aquell acte, d'aquell document, i amb el redactor hi havia un pacte, o diguem, un debat creatiu de veure què es tenia que publicar i sobretot a quantes columnes es havien de publicar. I sempre hi havia el debat de si consideràvem que la foto tenia que ser un cello, un tamany de cello, o bé tenia que anar a quatre columnes. I això era molt divertit perquè, clar, tu tenies que demostrar que aquella foto tu volies que fos el més gran possible impresa en el diari, no? I després hi havia el debat amb el redactor si el número de paraules o del tamany del text que ell volia incorporar conjugava amb l'espai que t'havien donat per tancar aquella plaja, aquella plana o aquella edició.
Bé, el volum de fotografies de Moisès Tibau és el 19 d'aquesta col·lecció, Girona Fotògrafs, que realitza l'Anton Rigau, un gran professional que també hem tingut en aquest programa, i a veure, un detall important, com es va destacar en l'acte de presentació dels 19, és el primer que l'autor ho pot explicar, perquè els altres 18
ja no hi són.
Bé, això ja és una dada important. Però, a veure, evidentment, dels centenars, per no dir milers, d'imatges depositades en l'arxiu municipal, l'arxiu històric, diguem-ho així, com s'ha fet aquesta selecció? Hi havia el redactor que també deia, doncs aquesta és important, aquesta ha d'anar més grossa, o aquí hem de suposar que el fotògraf, en aquest cas, era el que mana.
No, al contrari. Jo va ser una sorpresa, perquè jo vaig fer aquesta sessió d'aquest... cap a 7-8 mil negatius, més uns quants que he donat recentment, més uns quants que encara arribaran, o sigui, la totalitat dels meus arxius passen en aquest fons, però, en fi, jo no havia ni pensat mai que tenien l'intenció d'editar-ho en paper, i a partir del mes de febrer rebo un mail del senyor Guades i diguent estem interessats en tirar endavant aquest llibre, i en cap moment jo he intervingut ni el número d'imatges ni quines imatges. A veure, al final sí que vaig revisar la maqueta, però els he donat una llibertat absoluta. L'únic que ells me van suggerir, una noia, l'Anna Pujols, que és la que ha fet el text, em va venir a entrevistar un parell de vegades a Cadaqués, i a partir d'aquí doncs li vaig facilitar tot el coneixement que podia portar, diguem, de cara a la redacció del llibre. Però ha sigut directament des del Centre Recerca de la Imatge, que han dirigit, pilotat totalment l'edició d'aquest llibre. Amb l'Anton Rigau, evidentment, que ell ja ha portat més la part tècnica i la part, diguem, de lo que és l'edició pura i dura.
Per la gent que ens escolta i que no és experta, explica'ns la diferència entre un fotògraf i un fotoperiodista.
Bueno, el fotoperiodista... transmet, diguem, un moment concret per un objectiu, que és una edició en un diari, i el fotògraf pot tenir la part més creativa, més personal, diguem, que no... Després sí que pot haver-hi un resultat amb una edició, amb una galeria, amb un museu, etc. Però no forçosament... lo interessant és fer l'ambivalència, no?, de poder treballar amb la teu part personal i amb la teu part com a fotoperiodista, que és ja un encàrrec d'una cosa molt concreta. I moltes vegades el que passava és que és veritat que en aquella època tant la majoria dels que van començant allà, en Dani Duc, que avui està a Madrid a La Vanguardia, en l'Albert Lladó, que després va ser cap de fotografia del Punt, en Miquel Ruiz, en fi, no me'n voldria deixar cap, un viver de joves creatius de les comarques de Girona. Molts tenien l'activitat fotoperiodística, però al mateix temps també feien el seu treball personal. I això era, bueno, era molt interessant, era molt, ja et dic, hi havia un bulli-bulli creatiu tremendo en aquells moments.
Bé, el nostre convidat se li ha escapat, no és que fos cap secret, perquè és una vivència personal d'ell de fa molts anys, se li ha escapat una paraula, que de què és?
Ah, sí.
Per tant, a veure, quin és, pels que desconeguin la persona, poden conèixer l'obra, però poder no tenen la sort de conèixer la persona, doncs quin és el lligam de Moisès Tibau amb Cadaqués?
Bueno, jo, tots els abans passats són de Cadaqués, arrelats a la història local. Uns estaven amb el tema de, bueno, la supervivència, que era en aquell moment pràcticament, que era l'oli i el vi, i els altres també, però més amb el comerç, i diguem, als principis de segle amb l'activitat turística. El Besavi va ser el que va obrir el primer hotel a Cadaqués, on la Gala, quan va venir amb en Pol Eluard, es van instal·lar, que era la Font de Miramar, i a partir d'aquí van muntar el Bar Marítim, que encara existeix avui, amb diferent propietari, evidentment, amb una altra nissaga, i sempre el meu lligam ha estat molt lligat en el paisatge i en la terra, o sigui, una mica com el que deia en Miró, no? Tocar els peus a terra nusos, sense espardenyes. I una mica és aquest el concepte de viure intensament el paisatge i el lloc, no? I, bueno, és un luxe en aquest moment poder reivindicar aquest factor, no? El Cap de Creus, que és únic, i un paisatge que te perturba i al mateix temps te motiva, eh? I, en fi, i allà estem. Si algú sap algun lloc més interessant, que m'ho digui, que potser l'irem a visitar. No.
Diuen que els periodistes són vitalicis. En el cas dels fotoperiodistes, se n'és tota la vida o hi ha un moment que un diu prou?
Bé, jo conec fotoperiodistes que ho han sigut fins al final. Mira la nissaga Pere de Rozas, per exemple, a La Vanguardia, que en fi, jo me'n recordo quan jo començava, el senyor Pere de Rozas era com el sant pare, no? El trobaves algun acte a Barcelona i aquell senyor es va, suposo, morir fent fotos de fotoperiodista. En el meu cas, va ser una etapa. Bé, te sentes bé amb un llenguatge, després vols passar amb altres coses, i avui en dia, concretament, el meu cas és que no faig fotografia, només tens el mòbil per fer foto souvenir, però en cap cas jo vull transmetre amb aquest tipus de llenguatge el que sento, el que tinc, crec que tinc a dir.
Suposo que Cadaqués ha sigut, en l'etapa fotogràfica del nostre convidat, doncs el decorat, un meravellós decorat de moltes imatges. Com ha canviat a través, com ha canviat Cadaqués? No vull posar-hi qualificatiu, com ha canviat, deixem-ho així, i com ho ha viscut Moisès Tibau a través de les seves imatges de Cadaqués?
Bueno, Cadaqués, a veure, si te fixes, tu, Víctor, que hi venies sovint i venies a veure en Dalí, i, en fi, tenies molta relació amb famílies de Cadaqués, entre ells la família Veí, relativament jo crec que no ha canviat tant, comparat amb altres llocs de la costa, vull dir, encara es manté, i es manté sobretot, i s'ha de dir en veu alta, gràcies al senyor Dalí. El senyor Dalí era un ecologista avançat, era un protector del paisatge, el reivindicava sempre amb el seu treball, amb la seva obra, constantment, inclús quan va estar a l'etapa americana. A la majoria dels quadres, al fondo, era el paisatge de Cadaqués. O sigui, i ell, evidentment, tenia en un cert moment un poder tremendo de decisió, d'influència, i jo crec que va fer molt per protegir aquest poble i aquest paisatge. I, és més, avui en dia, el turisme que ens ve Cadaqués, jo crec que amb un gran percentatge ve motivat, indirecte o indirectament, pues, per la influència que hagi pogut aportar Dalí. Sigui visitar la casa de Dalí, sigui perquè han sentit parlar del poble de Cadaqués lligat amb Dalí, etc. No? Vull dir que, en aquest sentit, no ha canviat tant, i avui en dia tenim una sèrie de figures que protegeixen aquest paisatge. Abans no hi eren, va haver un moment de transició que hi va haver una mica de caos, però avui en dia, tant el que és entre el parc de Cap de Creus com el Pla Costaner, com les pròpies normatives municipals, pues fan que aquest paisatge el puguem mantenir, en certa manera.
Estem parlant de Dalí i parlant de pintors, els pintors sempre tenen un quadre que els representa o identifica o que se'ls associa, no sé, el Guernica, Picasso, per dir alguna cosa, no? En el cas del fotoperiodisme, hi ha sempre una foto que és la que queda associada, o en el teu cas, et sents especialment associat o reivindicat amb una fotografia concreta?
Bueno, en fi, pot haver-hi fotografies que te motivin més o menys, però, per exemple, tu vines el cas de Robert Capa. Robert Capa, la foto més famosa que té és la del militant republicà que cau en el moment que li tiren un tiro. O de Cartier-Bresson, en fi, que n'hi ha diverses que són fotos que tens a la retina, no? en la memòria. En el meu cas, concretament, no podria dir que tingui una específica. N'hi ha diverses que sí que et poden més o menys dir, mira, aquesta és la que t'impliquen una vivència, un moment concret de la teva vida, però no podria dir que jo tinc una concreta que em defineixi, no.
I un personatge, el que m'ha agradat més o el que m'ha impactat més o que recordo més, deixem en Salvador Dalí,
sí, evidentment,
de banda, sí. No? Mm. Precisament perquè perquè d'aquest, tot i que el nostre convidat ha fet fotografies arreu de Catalunya, com a mínim, però, a veure, dels personatges que han passat perquè d'aquest, dius, aquest va ser molt interessant com a personatge i com a fotografia.
Bé, hi havia un pescador, que era un pescador que al mateix temps encalava parets. Encalar, voldríem dir que érem calç, sí. O sigui, a l'antiga, que jo li... Bueno, és quasi com un personatge d'en Giacometti, que era un home molt, molt estilitzat, que es deia Panchito, que era, li dèiem també un motiu a cadaqués que li dèiem en Barret, i aquest senyor, esclar, era l'anarquia en el sentit més poètic reivindicada, no? Era una persona que si anava per grotes, si volia menjar 6 grotes, no agafava 7. O sigui, una vida austera i al mateix temps lliure, que és un... I per dir-te una anècdota, Víctor, per exemple, un dia li dic, quan fa que no vas a Figueres? I diu, ui, des de que vaig fer la mili. Imagina't tu, i tenia cap a 80 anys i, no hi, i ja veus, Figueres és a 30 quilòmetres, però no tenia cap necessitat. I dic, i a Barcelona, ja ni me'n recordo, o sigui, imagina't tu, eren gent que no necessitaven absolutament viure amb els mínims i amb la felicitat màxima.
Amb la modernització de la tecnologia ens hem perdut una mica la vergonya a fer-nos fotos, no? Perquè és un constant a la nostra vida treure el telèfon, per exemple, i fer una fotografia, no? Però en aquelles èpoques, en els anys 80, això encara no existia, afortunadament, per aquella època, i, per contra, potser teniu més dificultat a l'hora d'aconseguir que la gent fos més accessible amb el tema de la fotografia, no, dic jo?
És veritat. D'aquells, per exemple, de gent que fessin fotos, hi havia en Joan Veí, que era fuster i apassionat, i, a més, era un home molt metòdic, amb tot el procés de les càmeres, o sigui, era molt estricte amb tot el que era realitzar les imatges. Després hi havia en Llorenç Grifeu, que fa poc es va morir, i realment era un home aficionat, però que estava per tot, i com a jove una mica era jo, perquè no hi havia tanta gent que tingués càmeres aquell temps. Clar, no era com ara, que tothom amb un mòbil, doncs, la foto és il·limitada, o sigui, tothom pot fer fotos avui en dia, però en aquell moment, bueno, ja et dic, no hi havia una verdadera passió, i amb el temps és una mica un luxe de poder haver deixat constància d'un cert moment, d'una etapa d'un poble o inclús de les comarques gironines, d'actes, de personatges, vull dir, no era tan fàcil tampoc, perquè, ja t'ho he comentat abans, Lluís, abans tenies 36 oportunitats, que eren els carrets de Kodak, i no podies fallar, o sigui, no era allò de dir, vinga, va, anem fent fotos perquè tenien un cost, i, bueno, i no sabia si et sortiria bé, si el diafragma, si el flash, etc. Amb la qual cosa, el cervell treballava molt més que jo crec que el que ara, qualsevol, en un moment, pum, dispares un mòbil i la foto surt, i si aquesta no surt bé ja en farem 10 més, no? I era un treball mental molt més intens que jo crec que el que es fa ara en quant a la reproducció, diguem, a l'execució d'imatges.
Bé, el gest de Moisès Tibou respecte, doncs, la cultura amb seu física a la ciutat de Girona, jo crec que s'ha de valorar. dono, cedeixo el meu fons fotogràfic en un arxiu, en aquest cas en l'arxiu històric municipal. Això que en moltes societats, en molts països, és quelcom gairebé diríem habitual, entre nosaltres encara no acaba de quallar això. Per tant, quan arriba el moment de dir, escolta, jo tinc tots aquests negatius, tinc aquest fons, el cedeixo i que d'alguna manera està a l'abast de tothom.
Bé, això és un acte, jo crec, de generositat, de voler compartir, de voler divulgar, diguem, un moment concret de anecdòtic o no, de la història d'aquesta ciutat i de les comarques. I jo crec que, evidentment, amb el rigor i amb la professionalitat que ho tracten aquí al Museu de Girona, al Centre de Recerca de la Imatge, crec que era el lloc adequat, la dimensió adequada per aquest fons, no? I sense cap complexe vaig dir, jo crec que són ells que ho mereixen i endavant.
M'agradaria recordar alguna anècdota, és possible? Alguna circumstància que fos insòlita o singular, que recordis?
Respecte a la...
A la professió.
A la professió, sí.
No sé, n'hi ha moltes. És que no ho sé, n'hi ha tantes que no em podria, diguem, marcar alguna concret. L'únic que sé que, bueno, amb aquesta perspectiva que et dona el temps...
Tocava córrer algun dia, per exemple?
Perdó?
Tocava córrer algun dia?
Sí, bueno, córrer i intentar no arribar tard amb algun acte oficial o, per exemple, en fi, quan hi havia algun succés, tema d'accidents, d'incendis, intentar ser allà el primer, inclús abans que els altres hi arribessin, no? O inclús a vegades abans que la policia arribés. Però jo més aviat havia tingut una vessant, diguem, més dedicada o enfocada a la cultura, amb la qual cosa... Les coses es covien més amb més lentes, no? No era allò del tant el fotoperiodisme agressiu o diguem de
que no eren un paparazzi, diguem-ho.
No. Amb la qual, bueno, quan per exemple quedaves amb en Cuixart per anar per la Frugella a fotografiar-lo, en fi, no sé, tant d'altres en Lluís Güell a Besalú, pues era una cosa que inclús anaves a dinar junts, o sigui, no era allò l'immediatesa, pim pam, arribo, faig la foto, me'n vaig, sinó que era un altre procés com molt més calmat, més creatiu i, bueno, i realment a nivell de vivència personal he tingut el luxe de poder conèixer realment gent molt interessant gràcies a l'activitat fotogràfica.
Darrera pregunta, Víctor.
Bé, hi ha enyorança d'aquella etapa?
No, en absolut. Bueno, no.
A veure, el nostre comitat juga amb un gran avantatge per no enyorar-se, eh? Diu que de què és.
Ja, bueno,
però ja... Era molt clar, eh?
No, però no. Dir, el record, hi ha aquesta etapa a la meva vida, com...
No,
com... Com la recordes?
Enyorança no, al contrari. Penso que, bueno, és una etapa creativa que passes, és un procés, i en aquest moment estic en una altra dinàmica. Des dels anys 90, concretament, vaig evolucionar, diguem, des del que era l'imatge, o sigui, el suport havia canviat, havia passat des de la fotografia en blanc i negre a la coloració, després a les polaroids, després vaig començar a manipular polaroids, i d'allà vaig passar a les teles, a la pintura, que també aplicava les polaroids. I als anys 90 vaig començar a experimentar amb ceràmica, cosa que encara faig, i concretament a Quart, que tenia una sèrie de mestres, de genis, en Joan Palaí, en Josep Mestres, ara amb l'Eloi Bonadona, que estem col·laborant moltíssim, i l'important és voler tenir ganes de no parar de transmetre idees, diguem que el llenguatge que tu vols proposar, pues que sempre hi hagi un altre receptor en l'altre cantó del micro.
Moisès Tibau, eternament agraïts i enhorabona per la publicació d'aquest 19è volum de la col·lecció Girona Fotògrafs, i una bona oportunitat perquè la gent vegi, doncs, aquelles imatges que parlen per si mateixes. Gràcies, sort, salut i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Víctor, tornem la propera setmana.
La próxima setmana entrant, si Déu plau.
Recordin que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.